Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Avui, dia 1 d'abril, entra en vigor l'ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes, un permís aprovat pel govern de Sánchez i que, per decret llei, es preveu ampliar progressivament de 12 a setmanes l'any que ve a 16 d'aquí 2 anys. Amb aquest increment es vol que els permisos dels dos progenitors siguin iguals, intransferibles entre els dos membres. A partir d'avui, els pares i mares gaudiran del mateix temps, mentre que les 6 setmanes restants les podran repartir durant els 12 primers mesos. Aquesta ampliació a 8 setmanes suposarà un cost aproximat de 370 milions d'euros durant aquest any, dels quals uns 300 seran assumits directament per la Seguretat Social, mentre que els 70 restants per les respectives empreses que hauran de seguir pagant la cotització per contingències comunes del treballador durant el permís. Més qüestions. El servei de mediació de l'Ajuntament d'Arenys de Munt ha atès durant aquest any 2018, durant aquest passat 2018, un total de 84 casos, 6 més que l'any passat. D'aquests, el 86% han estat resolts satisfactòriament amb acords i només un 16% dels casos no han estat resolts de forma satisfactòria. Entenen tots els detalls des de Ràdio Arenys de Munt. Helena Cots, bon dia.
Bon dia. Eva Noguera, del Servei de Mediació, ha fet una valoració molt positiva d'aquests resultats i afegeix que aquest nou augment de casos en demostra la consolidació del projecte. També destaca l'èxit amb el que se'n resolen els casos mediats.
Des del Servei de Mediació Municipal de l'Ajuntament d'Arenys de Munt fem una valoració molt positiva del tancament del 2018, donat que any rere any els serveis es van consolidant i això ho identifiquem amb dos mesures. Un és l'augment dels números de casos que ens arriben, vol dir que moltes situacions de conflicte que es donen es poden resoldre des de la mediació i el diàleg i el consens, que això és una molt bona notícia. I l'altra bona notícia és que de tots els casos que ens arriben al servei de mediació, la majoria, gairebé el 90%, es resolen satisfactòriament. Vol dir que el 90% dels casos es resolen d'una forma satisfactòria per totes les parts, trobant solucions a la forma dialogada.
La tipologia de casos en els quals s'ha intervingut en la seva majoria són temes veïnals i familiars, i de forma menys percentual són conflictes provenents de l'ús de l'espai públic i també d'organitzacions o empreses.
Gràcies, Helena. Des de Ràdio Arenys de Munt, més qüestions. L'Ajuntament de Sant Cugat oferirà en els propers mesos un servei d'atenció i informació sobre la diversitat funcional. De fet, aquesta oficina, que encara no està oberta al públic, ja ha organitzat una jornada dirigida al personal tècnic i directiu de l'administració pública i a les entitats socials dedicades a fomentar la inclusió i l'accés laboral, per conèixer el paper protagonista que han de jugar les administracions en aquest aspecte. Clara Bardagí, Cugat.cat, bon dia.
Bon dia. La conferència principal de la jornada, que va tenir lloc dijous passat, va anar a càrrec del professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i subinspector laboral d'Ocupació i Seguretat Social, Jorge Pérez, que se centra en la normativa per l'accés i inclusió de les persones amb alguna discapacitat al món laboral. Sentim-lo.
Les persones no poden estar abocades necessàriament a unes polítiques assistencialistes que neguin les seves capacitats. Una persona amb discapacitat no és una persona incapaç per treballar, és una persona molt capaç per treballar amb certes peculiaritats funcionals. Si fem un món que estigui dissenyat per tothom i no per un estàndard de persona, les persones amb discapacitat treballaran amb normalitat com a la resta de persones.
La benvinguda la feia la regidora de Recursos Humans, Esther Salat, que ha reconegut una manca de centralització i d'accés a la informació per a les persones dels recursos que pot aportar l'Ajuntament. En aquest sentit, ha explicat que la creació de l'Oficina d'Atenció a la Diversitat Funcional vol acompanyar a les persones.
Gràcies, Clara. Això és tot aquesta hora.
Està informant. Saber què pensen els altres. Consultar els resultats esportius de la comarca. O planificar el cap de setmana. Tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Les 11 i 4 minuts i mig del matí. A la sintonia de ràdio L'Escala engeguem nova jornada i engeguem nou mes. Som abril, primer d'abril. Avui fa 80 anys d'aquell famós comunicat o últim parte de guerra amb el qual es donava per acabada, per finiquitada, la Guerra Civil. La Guerra Civil com a tal, tot i que llavors vindria un període llarg llarguíssim, molt més llarg que en del compte de repressió i de privacions, allò que hem anomenat històricament el franquisme. Afortunadament és un període que es va cloure fa 40 anys i d'això se'n parla cada setmana en aquest cicle que ha organitzat l'Ajuntament a l'Alfolí de la Sal arrel dels 40 anys de democràcia municipal. Fa 40 anys que van votar els primers ajuntaments i d'aquí 4 dies mal comptats hi tornarem. I és bo, sempre és bo pensar o reflexionar una mica, girar els ulls enrere i mirar d'on venim, perquè a vegades mirar enrere no té per què fer-nos ensopegar, sinó que a vegades ens il·lustra sobre allò que no hem de repetir mai més. En tot cas, això és el Més Calent a l'Aigüera, des d'ara fins a la una, com aquests últims dilluns, amb qui us parla, Abel Font. Fem una ullada a la jornada, repassem les dades imprescindibles per anar pel món. Comencem amb la meteo, les dades que ens aporta l'estació meteorològica del Club Nàutic L'Escala, ara mateix amb una temperatura de 12,2 graus. Pressió atmosfèrica de 1015,8 hectopascals i una humitat ben alta del 90%. Una humitat que ha fet que aquest matí hi hagués abundant boira a l'entorn de l'Escala. El vent pràcticament al calma, el cel encara amb núvols alts. A nivell de previsió, les dades que ens facilita cada dia Sergi Corral van en aquest sentit. Per avui, diu, cel variable, bona part del dia, segurament amb núvols més abundants de matinada i matí, i després amb moltes clarianes. A la tarda dominarà més el sol, però no acabarà de fer net en tot el dia. Pel que fa al vent, dominarà el llevant, fluix tot el dia, força 2 a 3, amb estones de xaloc a la tarda. Al final del dia en calmarà. I a la mar, arrissada, amb àrees de marejol. De cara de demà, demà dimarts, el cel serà més serè gran part del dia, amb algun interval de núvols baixos de matinada i també nuvolades de tarda cap a l'interior i muntanya. A la nit, els núvols aniran clarament en augment. Aquest és el context meteorològic d'un dia com el d'avui. Repassem tot seguit l'actualitat de la jornada. Portades, resum de premsa. Repassem les capçaleres d'àmbit nacional, com són La Vanguardia, El Periòdico, El Diari Ara. Repassarem també les d'àmbit gironí, com El Punt Avui i Diari de Girona. El PP s'enreda amb una rebaixa de les pensions. El futur de la prestació agita la precampanya. I una fotografia il·lustrant les manifestacions al respecte. L'assessor econòmic de Casado planteja retallades i després ho desmenteix. Sánchez replica i promet blindar el pacte de Toledo a la Constitució. A la capçalera obrim programa, parlàvem de la significació històrica d'un 1 d'abril com avui, i El Periódico ho tracta informativament amb aquest titular. Tens aniversari, diu, nostàlgia franquista, 80 anys després de la guerra. La radicalització de la dreta posa en perill la memòria històrica. A la secció de coses de la vida del periòdico hi ha aquest titular, diu, trànsit, projecte prohibir les APPs que avisen de controls. La Guàrdia Civil sospita que el sistema ha provocat accidents mortals. Saltem a La Vanguardia. Sánchez equipara la dreta amb l'independentisme. El president entra en joc a Catalunya amb la seva oferta d'autogovern i convivència. El líder del PSOE rebutja la ruptura. Diu, els catalans no la volen. Processos electorals a Turquia, fotografia central de portada, fent referència a les eleccions que s'hi celebren en aquest país, amb aquest titular, Erdogan perd Ankara. política internacional, el BCE i la FED refan els seus plans per a la desacceleració. Els bancs centrals endarrereixen almenys fins a 2020 les alces del tipus d'interès. Els partits es disputen el vot decisiu de l'Espanya rural el 28A. Desenes de milers de persones reclamen a Madrid mesures contra la despoblació. Ofensiva ciutadana contra la presència d'amiant. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama mesures per eliminar aquest material. I a Ucraïna, el còmic Zelensky agafa avantatge en les presidencials d'aquest país. L'actor es jugarà al càrrec amb l'actual mandatari Poroshenko. Per la seva banda, en l'àmbit esportiu, el colombià Miguel Ángel López s'emporta la volta i a la secció de cultura, Brooklyn posa al descobert la vida privada de Frida Kahlo. Hem vist les portades del periòdico i La Vanguardia, veiem ara també la del diari Ara. El vot rural amenaça Ciutadans. En Rivera participa en la manifestació de Madrid, però no de, per no desaparèixer de les circumscripcions petites. I el partit taronja veu com baixen les seves expectatives de cara al 28A per la pinça entre PP i Vox. Encara en clau electoral, però en aquest cas a Barcelona, Valls, víctima de l'estratègia anti-PSOE de Rivera i Arrimadas. Reportatge amb aquest titular. Com afecta a les empreses l'obligació de fitxar? La normativa preveu multes per no tenir un registre horari. I d'altra banda, a nivell veïnal barceloní, els veïns del Raval ocupen el carrer contra la droga. Paelles i calçotades populars ha estat una fórmula contra els nassos. Acostem-nos a l'àmbit gironí. Els diaris de Girona i El Punt Avui diuen o porten titulars com aquests. Policies locals i Mossos d'Esquadra treballen sota mínims i en precàries. El tema d'obertura a Diari de Girona. Els sindicats dels dos cossos denuncien que es deixa de banda la prevenció. La no convocatòria de places i les jubilacions han reduït les plantilles. Arrenca l'estiu a l'aeroport, és la titular que acompanya la fotografia central. Els primers viatgers de la nova temporada van arribar ahir a Vilobí. I encara com a titulars d'àmbit general, un estudi de la UDG alerta de l'impacte de la violència masclista en els fills. Uber, Fats i Glovo, diu un altre titular, Uber, Fats i Glovo creixen a Girona repartint menjar a domicili. El canvi de tècnica tampoc fa reaccionar el Girona a la fase d'ascens. Estem parlant del bàsquet a Girona i en el gruix de titulars esportius, on també es destaca com una vintena de duels directes determinaran el descens a segona. I a tercera divisió, Narcís Verdalet és reescollit president del Figueres. El diari El Punt Avui obre amb una entrevista a Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, amb un destacat que diu: el judici es decidirà als punts, no pas per cao. Els responsables del dispositiu de l'UO van enviar els policies a l'escorxador. Tribunal, un altre destacat de Xavier Melero. Estic convençut que el que més preocupa el tribunal és el seu prestigi i aquest judici és clau. Patrimoni, una làpida data la presència jueva a Olot al segle XIII. La nova joia del Museu Parroquial de Sant Esteve havia estat arraconada i oblidada durant més de 50 anys. A la secció de Societat, el concurs Girovi destaca dos vins de la Terra Alta i van participar uns 220 tastadors. I a la secció d'entrevista, calen canvis d'hàbits i conscienciar la gent per frenar la contaminació. Entrevista a Mercè Rius. directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. I a l'esportiu, a la secció d'esports, López guanya la 99a volta. El colombià va assegurar el triomf en l'última pujada a Montjuïc. Onze i 15 minuts del matí, això és el més calent a l'Aigüera. Després d'aquest repàs de portada, posem-hi una primera proposta musical per aquest matí de dilluns. Ella és Van Morrison, amb el tema Born to Sing. Just després continuarem amb altres dades imprescindibles de la jornada, sants, aniversaris, efemèrides, seccions com l'un per un amb Montse Hidalgo, l'altre esport. Van Morrison amb aquest Born to Sing a la sintonia de ràdio L'Escala i a punt per a altres dades d'interès de la jornada. 1 d'abril, tal dia com avui, d'ara fa 58 anys, naixia l'actor Juan Echanove. Com és l'aniversari també de la cantant Maria Villalón, en fa 30. O de l'actor Òscar Ladoire, que en fa 65. Coneixeu algú que celebri el seu sant o el seu aniversari a dia d'avui? Doncs feliciteu-lo. Avui és 1 d'abril. 1 d'abril, Sant Venanci, Sant Tuc i Santa Teodora. Avui fa un any, a l'informatiu de ràdio L'Escala, portàvem titulars com aquests. Dèiem, l'afluència de turistes a L'Escala durant la Setmana Santa ha estat important, superant el 80% d'ocupació. Tot i això, no s'han assolit les xifres de l'any passat, quan s'havia arribat al 90%. Fa 5 anys, si anem més enrere, dèiem, la prevenció és fonamental per a prevenir i curar el càncer de mama. Aquest és el missatge que va llançar l'oncòleg Joan Dorca durant la conferència de divendres a L'Escala davant una sala d'actes plena de públic. Diu el refrany, casa nova, fora rates. I del refrany a l'un per un, entrevista un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. En aquest cas, entrevista dues personalitats o dues persones, Elisenda Roca, periodista, i Maria Ripoll, directora de cinema, que acaben de publicar el llibre de relats Dues dones nues. És el tema d'avui a l'un per un.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Obrim avui les pàgines d'un llibre que inclou 27 històries en femení, amb noms de dona i signat per dues dones que l'han escrit a quatre mans. Maria Ripoll, directora de cinema, i Elisenda Roca, periodista. Dues dones nues. Maria Ripoll, benvinguda. Què tal?
Què tal? Com esteu?
Elisenda Roca, ben tornada.
Ara anava a dir, sí, sí, és com tornar a casa.
Escriure un llibre ja és prou difícil, però escriure'l a quatre mans ho complica més?
En aquest cas no. En aquest cas ens hem entès molt bé, la Maria i jo, perquè totes dues crec que som una mica bessones, no? De tot, de vivències familiars, d'experiències, vull dir, d'edat, de generació, de gustos culturals. Aleshores, si bé som diferents, perquè això, aquí està la gràcia, ens complementem molt bé. Per tant, no ha sigut difícil. Jo ja havia tingut l'experiència, primer, tant ella com jo hem treballat en equip i sabem treballar en equip, però és veritat que en aquest cas teníem molt clar el tipus d'històries que volíem narrar perquè ja les havíem parlat prèviament. O sigui que, en el meu cas, no sé què dirà ella, però en el meu cas ha sigut molt enriquidor això. En comptes de ser un problema, allò, ai, 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 com s'escriu un llibre, doncs ha sigut molt enriquidor i molt plaent.
Sí. A veure la complicitat de la Maria.
Com diu l'Elisenda, ens hem complementat molt bé. Va ser arrel, va sortir d'una manera molt orgànica el llibre, no? Arrel de que érem veïnes i som amigues i quedàvem i parlàvem de les dones que coneixem, de les nostres coses, i llavors va sortir d'una manera molt orgànica, com deia, i que havia de sortir aquest llibre, perquè jo crec que havíem de donar veu a totes aquestes 27 dones, no? I va ser, vam quedar, vam veure que sí, que hi havia llibre, la Rosa Mollà, l'editora, ens va proposar fer-ho, i llavors la cosa d'escriure, no? Que ens vam repartir els contes.
I com va ser aquest repartiment? Perquè són 27 d'entrada, no pot ser meitat-meitat.
La gràcia d'escriure un llibre de relats a quatre mans és que te'ls pots dividir, un en escrit, doncs això, un més que l'altre, perquè efectivament són 27 i ara et direm per què. Però quan vam proposar les 27 històries de les 27 dones, tantes com lletres té l'alfabet, en aquest cas l'alfabet castellà, perquè s'inclou la Ñ de Nieves, que és com es diu Neus en asturià o en gallec, el cert és que ja estaven planificats una mica què volíem explicar en cada dona. Per tant, la Maria va dir, aquest l'he d'escriure jo, perquè aquest el conec de prop i aquest és una història. Són dones, diguem, de ficció molt reals. Sí. I són entorns de ficció molt reals. Vol dir que la gent s'hi reconeixerà. Aleshores,
i són personatges i són persones. I són dones que miren altres dones i que són mirades. No?
I ara ja sabem per què són 27.
De la A a la Z, d'Alícia a Soe.
Dues dones nues.
És el títol d'un relat, eh?
D'un relat, sí. Però, també... però aquest és un llibre intimista, llavors.
Exacte, perquè despullar-se és un acte de sinceranza, no? De tocar el tema des de dins, de despullar-se i mostrar la nostra, doncs, la nostra la fragilitat, la força, l'humor i la nostra essència, no?
Hi ha relats de tota mena, efectivament. És a dir, relats, sobretot perquè, com diu ella, estan escrits des de la sinceritat més absoluta de la realitat d'aquestes dones de ficció, però jo crec que s'hi podran reconèixer. I hi ha, com diu la Maria, moments en què riuràs, moments en què t'emocionaràs i moments en què et farem mal, perquè són històries que toquen i algunes fan mal, és així.
Com deies tu, que deies que...
Sí, bueno,
pessiguen l'ànima.
Sí, el que volem en algun relat realment és pessiguen, o sigui, que notis un cert dolor i en canvi d'altres, doncs la veritat és que hem tirat directe a la paròdia, no? Són llibres que et presenten coses que, com deia la Maria, t'hi pots trobar. És a dir, plantem un mirall i diem, mireu, això és així.
Les dones estan alçant la veu, les dones joves, que estan dient prou, que estan reivindicant-se en tots els nivells.
Les dones joves que agafen el relleu de les veteranes que fa molt temps que lluiten, eh? Sí, que ara intenten dir que això del feminisme és una moda. No, no, el feminisme és una lluita que no l'has de deixar mai. Perquè la igualtat encara costa d'aconseguir. Quins pensem que tenim tots els drets adquirits i aconseguits i ja està? No. Com deia Simone de Beauvoir, que apareix al llibre, quan hi ha una crisi política, econòmica, social, el primer que retallen són els drets de les dones.
Sí, que és, però sí que és veritat que és, vull dir, ha sortit precisament per això, perquè posem veu a moltes dones. Moltes dones diferents, o sigui, hi ha dones joves, hi ha dones de mitja edat, hi ha dones grans, i però totes tenen alguna cosa que dir, no? Tenen alguna cosa que molta gent, o sigui, una de les coses que estem més sorpreses i que ens agrada més és que amigues que ens coneixen i que són criticones i que són dures, ens han dit que en cada un dels relats s'han sentit identificat amb alguna cosa o una altra, no? Perquè són molt diferents les dones entre si, però tenim moltes coses en comú. I llavors jo vull dir que és també aquest llibre, perquè són relats, són curts, és àgil de llegir i a part diuen coses. I hi ha gent que m'ha dit, que ens han dit, he après homes, que també crec que és per gent jove i per homes, perquè els homes també tenen veu en aquest llibre. Encara que les dones siguin les protagonistes, ells tenen veu.
Hem rebut inputs ja de gent jove que una amiga del meu fill, per exemple, m'ha fet molta gràcia perquè l'adoro, amb 21 anys, i em diu el meu fill, diu, l'Eugènia m'ha dit que li ha agradat molt, diu, vaig a començar a llegir-lo, i he pensat, menys mal. I després també ens trobem amb inputs de lectores que diuen, aquell llibre l'he quedat, era necessari, que jo m'he quedat, dic, home, necessari, vols dir, això és molt gruixut, diu, li vaig a passar al meu home, dic, caram.
És el llibre ideal perquè els homes aprenguin què vol dir això de la sororitat, que ara s'està posant una mica de moda.
De la sororitat, sí. De la conformitat també que durant anys han portat algunes dones de... Bé, això és així i està escrit així i hem de seguir aquest rol perquè entenguin que hi ha dones que poden recomençar de nou a l'edat que sigui. És un llibre que té relats durs, té relats esperançadors, té relats alliberadors, té relats on hi ha molt d'amor, té relats de descobrir-se un mateix i hi ha relats amb molt sexe.
Sí.
Oi?
Sí, sexe.
El sexe el tractem també.
Sí. I també autocrítica, eh?
Sí,
no només,
també.
No són totes heroïnes, o sigui, hi ha heroïnes molt, molt quotidianes, molt normals, i també hi ha dones que tenen... Bueno, no sí. Són del tot...
Són dones imperfectes, perfectament reconeixibles.
Ah, exactament. M'encanta aquesta frase, Elisenda.
En aquest espai, habitualment, qui ve a presentar el seu llibre, doncs en fa una petita lectura. En aquest cas, tinc dues dones...
vestides.
Un llibre...
Dues dones
sí,
vestides.
El llibre es diu Dues dones nues.
Sí, sí.
Però jo no sé si volen llegir cadascuna un fragment d'un relat, si
la
protagonista...
L'Elisenda farà millor.
Vaig agafar el segon, val? I agafaré un tros perquè veieu... No us dic el títol, perquè així hi ha la sorpresa. És que tots els contes tenen realment un moment en què... Per això no vull fer spoilers, un moment que dius... Ups! I aleshores justificarem una mica el títol. El relat va d'una professora veterana d'institut, que ens hi podem, bueno, totes hem conegut, tot tenim alguna amiga, que és una veterana professora d'institut, on, com sabeu, hi ha moments de crisi, però ella té una paciència infinita i lluita amb aquests, per inculcar l'amor a la lectura amb aquests adolescents, i els hi fa fer un treball sobre Shakespeare. I concretament agafa, pensant que els nois s'hi podran identificar, Romeu i Julieta. I es va trobant, doncs, això, no? Que tots els nens i nenes, nois i noies, doncs la majoria són Rincón del Vago, Wikipedia, Corta Pega, la primera part que és tipus test, estan equivocats, o en blanc, en fi. Fins que de sobte, i aquí llegeixo... Fins que de sobte un dels treballs li crida l'atenció. A la primera plana, a més d'escriure el seu nom sencer i la classe a la qual va, un títol. Romeu era un torracollons i Julieta no existeix. Es diu Julieta, Julieta Valdés, mira quina gràcia. Va a la classe A, la del seu col·lega retirat temporalment per baixa laboral. Intenta recordar la seva cara. Julieta, Julieta... Ah, deu ser la noia seriota, que sempre seu al fons de l'aula. Després buscarà la seva fitxa. Se serveix una altra copa de vi i baixa el volum de l'Spotify. Caram, això pot ser interessant. Vinga, Julieta, què expliques? Shakespeare va néixer en un poble amb un nom recargolat i difícil de pronunciar. Stratford-upon-Avon. Esclar que tampoc no m'imagino un anglès pronunciant el poble de la meva àvia Presen, Albaida d'Aljarafe. A la professora se li escapa una riallada. El seu pare era comerciant, com el meu, molt ric, en això no s'assemblava al meu. I de la seva mare no us explica gaire cosa. Normal. Si les dones comptem poc avui, el 1564 devien ser invisibles. Bé, menys la reina, naturalment, que era la que manava. Suposo que la seva mare treballava a casa com la meva. Pel que veig, per l'únic retrat que he trobat, Shakespeare era més aviat poca cosa. Lletjot, fofo i amb una calvície que dissimulava amb la barba i el seu escàs cadell llarg al darrere. Suposo que duia un piercing a l'orella esquerra per fer-se el xulo. La veterana professora observa el retrat de l'autor que la Julieta ha enganxat al document. Doncs ara que ho dius, no sembla gens a Joseph Fiennes. I ja li hauria agradat a Christopher Marlowe ser tan atractiu com Rupert Everett. Pensa somrient, tot recordant la pel·lícula Shakespeare in Love.
Maria, aquest és el primer llibre.
Sí.
Elisenda ja té uns quants al prestatge, sí. En aquest cas...
Jo era la novata, sí. Jo sóc la novata.
El llibre on l'ha posat? Al costat dels premis que ja té, els premis per la seva carrera com a cineasta, com a directora de cinema?
No, l'he posat més amunt, perquè ja sigui més difícil. No. A veure, fer una pel·lícula és complicadíssim i estic molt contenta de com va tot, perquè tinc uns projectes preciosos que ara al setembre estreno, es diu Vivir dos veces, una pel·lícula feta a València, i amb un actor fantàstic, que és Òscar Martínez, que és un argentí molt molon.
Al setembre.
Al setembre s'estrena.
Maria Ripoll, Elisenda Roca, dues dones nues. Un plaer, molta sort.
Moltes gràcies, Montse.
Gràcies.
Un per un.
I ara és el moment de l'altre esport, després de Montse Hidalgo i aquesta entrevista. És el moment de l'altre esport d'aquesta setmana dedicat a conèixer el pitch empat. Ho farem de la mà de Jordi Torrent, president de la Federació Catalana d'aquest esport.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui agafem els pals i saltem a la gespa per conèixer el pitch empat. El pitch empat va néixer a Irlanda a la primera meitat del segle XX i té el seu origen en les colònies de vacances populars, on els amants del golf arribaven i volien construir petites rèpliques dels camps grans per satisfer la seva afició a aquest esport. A Catalunya el va introduir Martin Whitelaw cap a finals dels anys 80 i el primer camp que es va construir va ser a la població gironina de Solius. L'any 1999, l'Associació Catalana de Pitch Empat, juntament amb les associacions d'Irlanda, Gran Bretanya, França, Països Baixos i Itàlia, van constituir l'Associació Europea de Pitch Empat. A principis de 2006 es va crear la Federació Catalana de Pitch Empat sense que això impliqués la desaparició de l'Associació Catalana. L'any 2006, durant la celebració de la segona Copa del Món a la localitat maresmenca de Tallà, es constitueix la Federació Internacional de Pitch en Pad, formada per les federacions o associacions d'Austràlia, Catalunya, França, Gran Bretanya, Països Baixos, Irlanda, Itàlia, Noruega, San Marino, Suïssa i Xile. I, a més, la seu es va establir a Barcelona. Catalunya té selecció pròpia i va guanyar les dues primeres edicions de la Copa del Món, l'any 2004 a Itàlia i l'any 2006 a Catalunya. L'any 2005 es va crear una lliga interclubs d'abast mundial amb la participació de dos clubs catalans. El pitch en pad és un esport semblant al golf, que jugar en camps on els forats tenen distàncies més curtes. Es pot disposar de tres pals, se surt des d'una superfície artificial i té sistema de hàndicap propi. La llargada màxima de forat és de 90 metres i la llargada màxima d'un camp de 18 forats és de 1.200 metres. I avui, per saber-ne més sobre aquesta disciplina esportiva, hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Pitch en Pad, en Jordi Torrent. Per començar, el Jordi ens ha destacat les principals diferències entre el golf i el pitch en pad.
Bé, doncs el pitch en pad és un esport, és inevitable comparar-ho amb el golf, perquè al final també juguem amb pals i les bolets, però sí que les distàncies són més curtes. Estem parlant de que les distàncies anirien des dels 40 metres fins a un màxim de 120. I després també es fan servir, doncs, no tots els 14 pals que es farien servir amb el golf, sinó que se'n fan servir 6 i el pad, que el pad és el del green, el del que hi ha el cop per acabar el forat.
A diferència del golf, el pitch en pad es pot considerar un esport popular, ja que no es requereix tant de temps per fer una partida, tampoc no cal ser soci de cap club per poder jugar, i els preus són assequibles.
O sigui, el golf, primer de tot, et demana ser soci d'una instal·lació, d'un camp, amb la corresponent entrada i quotes mensuals, trals, i també l'obligatorietat de tenir la llicència. O sigui, per començar a jugar a golf has de tenir la llicència i un hàndicap. Nosaltres en el pitch en pad no és així. Per una banda, els preus són molt més assequibles, no fem socis, sí que cada camp té un tipus d'abonament, mensual, trimestral o anual, i el que sí que no demanem, doncs, és el fet de que s'hagi de tenir l'obligatorietat d'estar federat. O sigui, una persona pot venir a les nostres instal·lacions amb la curiositat de voler començar i a partir d'aquí, doncs, només ha de comprar un green fee de 18 forats, també es demana un mínim coneixement, no? Però amb unes sessions de pràctiques ja podria sortir al camp sense tenir llicència.
I com està el pitch en pad català? Gaudeix de bona salut? Això és el que ens ha explicat el Jordi.
O sigui, ara per ara estem sobre les 12.000 llicències, havíem sigut unes 15.000 amb l'època, doncs, de màxima esplendor del nostre esport, i ara ha baixat una miqueta, però ens estem mantinguent sobre els 12.000. Ja fa 2-3 anys que ens estem mantinguent. I bé, la federació, bé, som l'única, o sigui, la Federació Catalana de Pitch en Pad, no hi ha una federació espanyola. I llavors tenim també reconeixement internacional.
Però, i si ens comparem amb la resta de països a nivell internacional?
Els irlandesos segueixen estant com a líders, també són els pioners d'aquest esport, i nosaltres els estem trepitjant una miqueta els talons, perquè estem ja jugant internacionalment contra ells. Doncs si juguem aquí, tenim moltes possibilitats de guanyar-los, però si juguem allà encara no ho hem aconseguit. Després també hi ha països com Holanda, doncs, que també estan a dalt de tot, i Andorra. Andorra també està picant fort.
Una setmana més, també hem volgut preguntar-li al nostre convidat pels seus inicis en aquest esport.
El meu pare tenia uns terrenys aquí a Sant Cebrià de Vallalta, que, bueno, eren terrenys agrícoles. I, com sabeu, aquí a la zona del Maresme es cultiva molt la maduixa, i ell doncs tenia aquest terreny una mica per l'aigua que hi havia i bueno, per això els va comprar i després doncs el seu terreny bastant pla va decidir provar de fer el pitjampat. L'agricultura doncs ja no anava tan bé i això estem parlant de l'any 94. I llavors doncs, bueno, va construir el pitjampat i a partir d'aquí doncs ja vaig començar a jugar, a treballar-hi i d'aquí doncs a formar part també de la Junta de la Federació i al final com a president.
Abans d'acomiadar-nos, també li hem volgut preguntar al Jordi què es requereix per a la pràctica del pitjampat.
Bé, tampoc es requereix gaire cosa. Em refereixo que no has de tenir un gran estat físic. Simplement estem parlant de que, bueno, camines entre 2.5 i 3 quilòmetres a cada partida. Tampoc es requereix tampoc una gran fortalesa, perquè et deia com les mides són més o menys curtes, doncs també amb la varietat de pals que hi ha, doncs fa que puguis arribar amb tots els forats, no? Llavors no requereix molt, però sí que físicament va molt bé, perquè no és agressiu, si tampoc tens un gran esport d'impacte, de que puguis tenir lesions, sinó que per també tenim molta gent sènior, hi ha un... Potser la meitat dels nostres jugadors són sèniors, o sigui, més de 55 anys.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
A nivell de selecció, doncs, hi haurien els clàssics, els que han estat la majoria de vegades en aquestes competicions internacionals, són el Marc Lloret, el Fernando Cano, últimament també hi ha el bueno, Dani Jiménez, Amador Rodríguez, són jugadors de primer nivell que sempre, quan ha sigut a nivell internacional, han estat allà.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Coneixem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro. No podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls,
amb el seu estil positiu, animat, inconfusible, Oques Grasses, Torno a ser jo, ens acompanyava en aquest matí de ràdio a l'Escala amb el Més Calent a l'Aigüera. Ara, Ànsies Loques, un tema de Zenet.
Ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios hasta hacerte sangrar, de estrecharte en mis brazos, por amor está loco, que jamás en la vida te puedas olvidar. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos viviera de placer y dolor? Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor. Tus brazos pidiendo de placer y dolor. Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor, de otro mal bebedor, de otro mal bebedor.
Everything that you're going through My girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way, out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. My girl, my girl. It takes one hot second to turn it. Time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold. Got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Thunder's rolling down this track. Oh, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side. Good companion now. Oh, for this part of the ride, yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners,
this train carries losers and winners, this train carries whores and gamblers, this train carries lost souls. I said this train carries broken hearted, this train thieves and sweet souls departed, this train carries fools and kings, Lord, this train all aboard. I said now this train dreams will not be thwarted, this train faith will be rewarded, this train hear the steel wheels singing, this train bells of freedom ringing. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me, the land of hope and dreams. Oh, meet me, the land of hope and dreams.
La veu de Bruce Springsteen, sempre enèrgica i sempre entranyable, com és aquest talent of Hope and Dreams, acompanyant-nos camí del migdia a Ràdio L'Escala. Posem-hi encara, abans d'arribar al migdia, un tema més. Ryan Adams, Fuck the Rent.
I wanna lie down here in your arms and just die. Can I live long enough to be alive with the bleached out heart and the broken smile? Flowers for brains, permanent sunshine. Hold you, pieces and prayers and song. Can I live long enough to be believed with the bleached out heart and the broken smile for the wind? Flowers for brains, permanent sunshine. Thank you.
flowers to brains in permanent sunshine. Flowers to brains.